són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 16 graus a Barcelona i a Tarragona, 12 a Girona, 14 a Lleida, Montblanc. També n'hi ha 16 a Vic, que estan a 9 graus de temperatura. Avui tindrem un temps molt tranquil arreu del país, amb sol, només amb alguns núvols aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida. Potser cau algun ruixat sense importància a la Vall d'Aran. Demà, sense canvi, si fa no fa com avui, però de cara a diumenge sí que plourà i farà menys calor. El Jordi Miralles de seguida detalla aquesta previsió meteorològica per avui i pel cap de setmana. Abans, com sempre, actualitzem el dia en 6 minuts avui, que és divendres 5 de maig.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Adif assegura que tindrà resolta la incidència a l'estació de Gavà en 4 setmanes, però un document intern afirma que la incidència pot no estar resolta fins al mes de setembre, és a dir, d'aquí a 4 mesos. A aquesta hora els tècnics ja hi estan treballant. Anem en directe fins a Gavà. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Entre les 7 i les 8 del matí han passat 6 trens, 3 per sentit, passen cada 20 minuts. Els trens no van plens i a l'andana tampoc hi ha aglomeració de gent. Els usuaris continuen molestos però resignats i critiquen la falta d'informació sobre quan es resoldrà la incidència. Veuen l'alternativa dels busos llançadora insuficient. A l'estació hi ha tècnics de DIF treballant en la reparació del quadre de senyalització incendiat.
Gràcies, Sílvia. De seguida tornem a connectar amb aquest punt, l'estació de Renfe de Gavà. Tots els que van participar a les oposicions de la Generalitat, atenció, haureu de repetir els exàmens. La Generalitat ha pres la decisió per les irregularitats que es van produir i assumirà la gestió directa de les noves proves que es faran els dies 1 i 8 de juliol. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Aquest matí, a 11:15, la consellera Laura Vilagrà donarà explicacions al Parlament. Junts i el Partit Popular li han demanat la dimissió i el PSC no descarta acabar-s'hi sumant. El sindicat IACATAC acusa la consellera Vilagrà de deixadesa de funcions i també n'ha demanat la dimissió. Ella reconeix que hi va haver afectacions molt greus i per això s'hauran de repetir totes les proves.
Encara al Parlament, el PSC i Junts fan pinça. Esquerra i imposen el seu criteri per acabar aprovant el decret de sequera. El text no preveu multes immediates als ajuntaments que no compleixin amb l'estalvi d'aigua.
L'acord sobre el règim sancionador diu que no es podran multar els consistoris fins un mes després de la convocatòria d'ajudes per part de la Generalitat. La CUP i els comuns han votat en contra del text de Junts.
A partir de 9:15 parlarem amb la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, amb l'Alícia Romero, que serà amb nosaltres en directe aquí al matí a Ràdio Estel. A Londres, últims preparatius per celebrar la coronació del rei Carles III en una imatge que farà de ben segur la volta al món i que viurem aquest cap de setmana. És la primera coronació que se celebra al Regne Unit en 7 dècades.
El rei Carles III serà coronat a l'abadia de Westminster en una cerimònia que pràcticament ve pautada per la tradició. Les celebracions arrencaran amb una processó des del Palau de Buckingham que començaran a les 10 del matí, hora de Londres, i arribarà a l'abadia de Westminster al voltant de les 11. Es preveu una gran assistència, ja que la Casa Reial Britànica ha entregat unes 2.000 invitacions.
Experts en tabaquisme alerten de la venda de cigarrets electrònics de vapor, alguns amb nicotina, destinats, atenció, a nens i a adolescents. Ho llegim a La Vanguardia.
La indústria tabaquera ha posat al mercat vaporejadors amb formes i dissenys per atraure els nens. Per exemple, es veuen cigarrets amb figures de dibuixos animats, com ara Bob Esponja o personatges de Disney. Aquests cigarrets, alguns d'ells porten nicotina, es poden comprar fàcilment per internet i estan disponibles amb gustos dolços i afruitats. Els experts avisen que es venen sense alerta sanitària i no s'esmenten cap prohibició de venda a menors.
Pel que fa als esports, una de freda i una de calenta pels equips catalans en aquesta jornada 33 de la Lliga. A l'Espanyol se li complica la permanència i al Girona s'apropa una mica més al seu somni europeu. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els blanquiblaus no aconsegueixen mantenir l'1-2 d'abans del descans i acaben cedint els 3 punts després de perdre per 3-2 contra el Sevilla. La setmana que ve l'Espanyol es juga la vida i el Barça guanya la Lliga. El Girona, en canvi, guanya el Mallorca per 2-1 i podria jugar a la Conference League.
I el Barça jugarà un amistós a Tòquio contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta.
Es disputarà just després de l'últim partit de Lliga i abans que els jugadors marxin de vacances. De moment encara no hi ha data concreta per al partit, però serà entre el 3 i el 10 de juny.
Gràcies, Anna. Us ho expliquem tot plegat al temps dels esports. Anem cap al trànsit. Com cada matí al RAC hi tenim l'Àlex Huguet pendent de les carreteres del país. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. A aquesta hora ja hi ha afectacions en vies com l'A2 en dos trams, 3 quilòmetres a Pallejà i 4 més a Sant Joan d'Espí, tot en sentit est, o altres carreteres com la C58 a Montcada en sentit sud o la B23, com sempre, entre Molins i Sant Feliu, registren ara entre 3 i 4 quilòmetres més d'aturades. La C32 ja registra també un tram de cues a Sant Boi i Viladecans en sentit Barcelona, a més de les habituals degut en part a alternatives a Rodalies. I a les rondes, ara on hi ha més congestió, és a la B10 entre el Fòrum i la Barceloneta, durant 7 quilòmetres en sentit sud, i a la ronda de dalt, 4 quilòmetres més entre el Nus de la Trinitat i Horta, també cap al Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Va, i ara sí, els detalls d'aquesta previsió del temps, que és divendres i ve el cap de setmana. Com serà, Jordi Miralles? Bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui altra vegada amb sol i ja amb unes temperatures que en alguns punts estan situades per damunt dels 15 graus. Avui esperem calor al centre del dia, màximes en general entre els 25 i els 30 graus, tot i que a la costa seran una miqueta més baixes, entre els 22 i els 23 o 24 graus. Sol durant tot el dia. Atenció, però, que a la tarda creixeran núvols a les comarques del Pirineu i a la Vall d'Aran no descartem que arribi a caure algun ruixat de caràcter dispers. Els vents seran fluixos, bàsicament, del sector del sud. Demà dissabte no hi haurà canvis. A la tarda, la núvolos la velocitat del Pirineu sí que serà més abundant que no pas avui i els ruixats en aquesta zona una miqueta més extensos. I el temps canvia de cara diumenge amb l'arribada de precipitacions durant pràcticament tot el dia a les comarques del Pirineu a partir de mig matí, migdia. També afectarien les comarques del sud de Tarragona, comarques de la meitat nord del país, i de cara a la tarda es poden extendre a la resta de Catalunya. Cal dir que les temperatures demà es mantenen estables, però diumenge baixaran entre 3 i 6 graus respecte a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Passen ja 8 minuts al punt de les 8 del matí i aquestes són les notícies d'aquest divendres.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Els usuaris de la línia R2 sud de Rodalies tanquen la setmana sabent que Adif ha plantejat un escenari on reparar l'avaria per recuperar la normalitat pot allargar-se, atenció, fins a 4 mesos. La companyia explica que és un marge molt ampli, però sosté que, com va dir, es pot arreglar la incidència en només 4 setmanes. En tot cas, avui tornen a circular els autobusos de reforç, els 3 trens per hora i sentit que poden usar la línia i que ens explicava ara la Sílvia Muñoz. La Sílvia està a Gavà comprovant com va aquest matí. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Entre les 7 i les 8 del matí ha passat un tren regional i dos R2 sud per sentit. Els trens direcció Barcelona són els que van amb més gent, però sense que hi hagi aglomeració. Passen més o menys cada 20 minuts i a l'andana hi ha una trentena de persones esperant el seu tren. La gran majoria van a treballar a la capital catalana i agafen el tren perquè no poden anar amb cotxe i l'alternativa de l'autobús asseguren que no els hi va bé. En declaracions a Ràdio Estel es mostren cansats i enfadats, però resignats. Els usuaris, sobretot, han lamentat que no se'ls informi i dubten que en un mes la incidència es resolgui.
Claro, no hay carteles ni nadie que te informe, te digan, bueno, las obras van así o esto ha sido por esto, tardaremos tanto tiempo en restaurar el servicio de manera normal, ¿sabes? Entonces yo creo que la desinformación también tiene mucho que ver.
És un enrenou, a més ningú sap res, ningú et diu res, em diuen 3 setmanes, ara estan dient 3 mesos, estan dient que va ser un accident, un raig que fa l'efecte, després que no, que és una, no ho sé, és un descontrol.
Mentrestant, ara mateix hi ha entre 5 i 7 tècnics de DIF que estan treballant en el quadre de senyalització incendiat d'aquí a l'estació de Gavà.
Gràcies, Sílvia. Un dia més us explicarem puntualment qualsevol cosa que passi a Rodalies. De fet, avui la Sílvia farà el trajecte amb Rodalies des de Gavà fins a Barcelona. Per tant, aquest matí, quan arribi aquí a Sants, ens podrà explicar de primera mà com ha anat aquesta jornada, on, pel que diu, ja hi ha molts resignats que han decidit deixar d'utilitzar la R2 sud, perquè si els trens no van a aquesta hora pràcticament plens, vol dir que la gent ja hi ha renunciat. Avui ho seguirem. Vai, d'aquí a dues hores, a partir de quarts d'onze, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha de donar explicacions per l'episodi viscut aquests dies pels exàmens de dissabte passat, per les oposicions per estabilitzar la plantilla de funcionaris per la Generalitat i que van ser un autèntic despropòsit. De moment, el govern ja ha anunciat que repetirà tots els exàmens. Ho farà els dies 1 i 8 de juliol. Davant dels fets, davant de tot el que ha passat, Junts i el PP ja li han demanat a Vilagrà que dimiteixi, i el PSC no ho acaba de descartar. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Els exàmens no es subcontractaran a cap empresa, sinó que es faran amb mitjans propis de l'administració catalana. Els aspirants tenen fins avui per exposar les seves reclamacions, tot i que la Generalitat ja ha assumit que haurà de repetir la totalitat dels exàmens. El Sindicat de Treballadors de l'Administració Catalana, IACATAC, ha demanat la dimissió de la consellera Vilagrà per deixadesa de funcions.
Per ara ja hem pogut escoltar la consellera de la Presidència. De fet, Vilagrà va parlar ahir, parlava d'afectacions molt greus durant les proves.
Ús del mòbil per contactar amb alguna altra persona opositora, fins i tot buscar alguna resposta. Sortides de l'examen per anar al bany, per exemple, que era impossible fer-ho perquè d'aquesta manera es trencava possibilitat de que alguna persona veigués també informació addicional des de fora. En algun moment, no vigilància de l'aula. Aquestes segurament serien incidències molt greus que es van donar tot el dia.
A partir de 3:15, l'Alícia Romero, que és la portaveu del PSC al Parlament, serà amb nosaltres per parlar d'aquesta i de moltes altres qüestions que envolten avui la cambra catalana, perquè també s'ha de decidir, per exemple, com es fa el procés de substitució de Laura Borràs al capdavant de la cambra. Per cert, encara dos apunts més en relació amb el Parlament. El ple presentarà un recurs al Tribunal Suprem contra la decisió que ara comentava de la Junta Electoral de retirar-li de manera immediata l'escó a la presidenta suspesa, la Laura Borràs.
El ple del Parlament ho ha aprovat gràcies a la majoria dels grups independentistes. D'aquesta manera, la cambra presentarà un recurs contenciós administratiu i demanarà mesures cautelars al Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central.
I la cambra ha aprovat també la proposició de llei sobre la sequera de Junts, amb el vot a favor de tots els grups, menys la CUP i els Comuns, que hi han votat en contra, i Vox, que s'ha abstingut.
El text inclou un acord sobre el règim sancionador, que ha estat el punt que més ha encallat les negociacions els darrers dies. Les sancions d'ajuntaments entraran en vigor a partir d'un mes després de l'ordre de convocatòria de Junts.
Pedro Sánchez ha tret pit de les bones dades de l'atur, de la llei de l'habitatge, de la pujada del salari mínim interprofessional en un acte que ha fet a Barcelona amb el candidat del PSC a l'Ajuntament, en Jaume Collboni, que va prometre llocs de feina qualificats. I atenció, que ha criticat i ha sucat pal les declaracions del candidat de Junts, Xavier Trias, assegurant que hi ha persones que tenen problemes per arribar a final de mes cobrant 3.000 euros. La Judit Casellas ho va seguir tot plegat. Judit, bon dia.
Bon dia. Més de 2.500 simpatitzants van concentrar-se al fòrum per donar suport al PSC, provenents de Barcelona i Rodalies i fins i tot de ciutats com Malgrat de Mar. Amb el lema Marxa, Pedro Sánchez va fer bandera de les bones dades de l'atur.
Mirad, hoy hemos tenido unos datos fantásticos de empleo. Hay que decirlo, porque todo esto es gracias al esfuerzo de muchos trabajadores y trabajadoras, al esfuerzo y la dedicación de muchos empresarios, de autónomos, de muchas familias. Y por supuesto también del gobierno que ha acompañado todo ese esfuerzo.
I també de les mesures que ha impulsat el govern espanyol per frenar la pujada del preu del lloguer i la inflació. Un dels temes que va tenir més bona rebuda entre el públic va ser la crítica de Collboni cap a Trias.
Però on viu aquest home? On viu aquest home i amb qui parla aquest home? A nosaltres, els socialistes, el que ens preocupa és que la gent que té el salari mínim arribi a final de mes. És la gent que ens preocupa a nosaltres. I si no sap com fer-s'ho, si li preocupa tant com arribar a final de mes a aquestes persones que guanyen 3.000 euros, que li pregunti al caixer d'un supermercat com s'ho fa.
Un Collboni que va treure pit dels bons resultats que li donen les enquestes de cara al 28 de maig.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
La La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, i l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra s'han reunit aquest dijous per estrenyar relacions.
Acompanyada de personalitats de la política andorrana i dels Pirineus, Serret ha mantingut reunions per parlar de les relacions futures. Han pogut parlar dels temes d'actualitat que marquen les bones relacions amb la Generalitat de Catalunya per part de les autoritats del Principat d'Andorra i les qüestions també que en el futur es podran anar abordant.
Per cert, que Andorra escollirà el nou cap de govern aquesta setmana vinent durant el debat d'investidura que es farà els dies 9 i 10 de maig.
Després que el dimecres passat es constituís el nou Consell General liderat per Carles Ensenyat, en la reunió de la Junta de Presidents celebrada ahir es va acordar que el debat d'investidura per escollir el nou cap de govern comenci el proper dimarts. Cerny Escalé i Xavier Espot són els dos candidats a ocupar aquest càrrec. El debat d'investidura arrencarà el primer dia amb els discursos dels candidats i l'endemà, dimecres, serà el torn dels cinc grups parlamentaris. El mateix dimecres acabi, quan acabi la sessió, es farà la votació per escollir el nou cap de l'executiu.
I atenció, perquè el Banc Central Europeu seguirà pujant els tipus d'interès. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha anticipat que hi haurà noves pujades de cara als pròxims mesos perquè no hi ha manera de controlar la inflació.
Un anunci que arriba pocs minuts després que l'entitat hagi anunciat una nova pujada, la setena en 9 mesos, que situa el tipus d'interès bàsic en el 3,75%. Això és el nivell més alt des de l'octubre de l'any 2008. La dirigent francesa ha defensat que les darreres decisions adoptades pel BCE ja estan fent efecte en les condicions de finançament a l'eurozona, però considera que la política monetària encara no és prou restrictiva per aconseguir que la inflació torni a l'objectiu del 2% a mitjà termini.
I a Londres, darrers preparatius ja perquè aquest cap de setmana s'hi faci la coronació de Carles III, la primera coronació que veuran els ciutadans del Regne Unit i tot el món, de fet, a través de la televisió, en 7 dècades, en 70 anys.
El rei Carles III serà coronat a l'abadia de Westminster en una cerimònia que pràcticament ve pautada per la tradició, però oberta, això sí, a detalls innovadors com són la incorporació d'aire condicionat en el carruatge o un seguiment audiovisual que permetrà, com deies, als espectadors seguir l'acte d'inici fins al final. Les celebracions arrencaran amb una processó des del Palau de Buckingham, que començaran a les 10 del matí, hora local, i arribarà a l'abadia de Westminster al voltant de les 11. Es preveu una gran assistència, ja que la Casa Reial ha entregat unes 2.000 invitacions. Inclouen membres de l'actual govern, com el primer ministre Rishi Sunak, i antics membres de Downing Street i representants d'altres cases reials, i caps d'estat i de govern de països d'arreu del món. Ara bé, les mirades estaran posades, sobretot, en el príncep Guillem I en la línia successòria.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
L'Ajuntament de Barcelona posarà agents cívics als búnquers del Carmel perquè informin dels nous horaris d'accés que han entrat en vigor ja aquesta setmana.
A partir del proper cap de setmana, l'equip d'agents se situarà als accessos del turó i informarà dels horaris a qui vulgui accedir. Aquests estaran en contacte amb la Guàrdia Urbana, que mantindrà el dispositiu tal com fins ara. Quant a les crítiques dels veïns pels turistes que salten la tanca instal·lada pel consistori, la regidora del districte, Rosa Larcón, ha assegurat que durant les dues últimes nits, la Guàrdia Urbana ha posat sancions per aquest motiu. Des de l'entrada en vigor dels nous horaris, que impedeix, recordem, l'accés als búnquers entre 8:15 del vespre i les 9 del matí, els veïns de la zona s'han queixat que els turistes es queden al voltant de la tanca, deixen el perímetre ple d'escombraries o inclús l'arriben a saltar.
La plataforma d'accessibilitat a les platges es concentrarà aquesta tarda a les 4. Ho farà davant de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per denunciar que no disposen de servei d'atenció a les platges de Barcelona. Tot plegat després que l'empresa que ha donat aquest servei els anys anteriors, Aunar, no hagi presentat a temps un certificat per provar que està al corrent de pagaments amb Hisenda i el concurs ha acabat quedant desert. Carla Buigas.
Les persones amb mobilitat reduïda denuncien la manca de previsió de l'Ajuntament pel que fa a la concessió d'aquest servei, ja que apunten que es va presentar massa tard. Enguany, per tant, encara s'hauran d'esperar setmanes a poder-se banyar a la platja. Ho ha explicat Carme Riu, que és presidenta de Dones No Standards, que és l'entitat promotora de la lluita per l'accessibilitat a les platges.
Aquest any han suprimit els serveis d'assistència al bany per persones amb discapacitat a les platges de Barcelona, perquè des que es va presentar van trobar un paper d'Hisenda que no tenia vigent i van declarar el concurs de serra, amb el qual nosaltres hem quedat de moment, des d'abril, que tenia estar obert a la platja, doncs encara estem sense servei i diuen que en tenen per 8 o 10 setmanes.
L'empresa Onar són també els socorristes de les platges de Barcelona, un servei que ja està en funcionament. Des de la plataforma apunten que porten des d'inicis d'any insistint a l'Ajuntament pel que fa a aquesta qüestió, però que no troben cap resposta, una posició que els fa sentir ciutadans de segona.
En principi no volien arreglar res, eh? És arrel de dues reunions que hem tingut amb ells, que hem dit que sí, que ho miraran, i hem insistit molt i hem dit que, bueno, que miraran d'arreglar-ho d'alguna manera. De fet, no volien fer res, volien que ens esperéssim que ho tinguéssim i ja està.
L'Ajuntament ja ha comunicat que reuniran amb ells de nou aquest divendres per tal de trobar una solució. Pel moment, la plataforma ha convocat aquesta concentració al carrer València 344 per reclamar que se'ls escolti.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig, un altre, sense ferits, que hi ha hagut, en aquest cas, a Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó. Hi ha, això sí, quatre persones detingudes.
Hi ha una investigació oberta per possibles detonacions. Els fets han tingut lloc minuts abans de les 7 de la tarda d'aquest dijous al carrer Ana Maria Martínez. Dos ocupants d'un cotxe han encanonat un home que s'ha refugiat en un portal i ha hagut impactes de bala en un altre automòbil.
I finalment han sigut dos els morts en l'altre tiroteig que us explicàvem ahir, justament a aquesta hora. Es tracta de l'home que havia quedat ferit de gravetat i que havia sigut traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després del tiroteig de Salou.
I ara la causa està oberta per dos delictes d'assassinat després que al moment dels fets morís un altre home. Els Mossos d'Esquadra continuen amb el dispositiu de recerca per trobar els altres presumptes autors del crim. Al voltant de les 11 de la nit passada van detenir un home de 24 anys a l'àrea de servei de Mèdul, a l'AP7, després que fugís a bord d'un automòbil amb matrícula francesa. En l'operatiu també s'han registrat les habitacions d'hotel de les víctimes.
Vaja, tot això, el jutge de Vic ha ordenat presó provisional per l'home de 40 anys que els Mossos van detenir dimarts per la mort a trets d'un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà la matinada de l'1 de maig. El jutge l'envia a Brianzo.
L'home ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí i ha estat unes 5 hores. Va ser detingut hores després dels fets en un ampli dispositiu policial pel municipi. El dia següent va assistir al registre al seu domicili, custodiat pels Mossos i amb la seva advocada d'ofici, tot i que bona part del temps se'l va passar dins del vehicle per falta de col·laboració.
Gràcies, Olma. Anem als esports. La Lliga de Futbol, disputada la jornada 33, ja podem dir que no ha portat la mateixa sort a tothom, una de freda i una de calenta pels catalans que jugaven ahir. L'Espanyol s'ha complicat encara una mica més la vida a la Lliga, ha perdut amb el Sevilla per 3-2. El Girona, això sí, ha aconseguit per primera vegada aquesta temporada la tercera victòria consecutiva, Anna.
Sí, comencem per l'Espanyol. Els blanquiblaus van fer un partit per puntuar, però va ser condemnat per una mala segona part. A l'inici van demostrar una versió encara lluny, amb un golaç de Javi Puado i una pròpia porta de Pape Gueye, però a la represa els relleus de la banqueta no van ser decisius i va fallar la defensa. Vini Sousa, per exemple, va provocar un penal que Ocampos va acabar transformant. El que ha demostrat l'Espanyol en els últims partits des que Luis García és entrenador és que hi ha equip per seguir lluitant per la permanència i el tècnic ja ha dit que no tiraran la tovallola.
Seguir creyendo y seguir trabajando. Lo que personalmente siempre me han enseñado, hay que trabajar y hay que luchar hasta el último segundo del último partido, porque creo que todo es posible. Quedan 5, estamos a 3 puntos, hay enfrentamientos o tenemos enfrentamientos directos con rivales que están en esta situación. Hay que seguir creyendo, no podemos tirar la toalla y abandonarnos, porque eso sí que no sirve de nada y aquí dentro no va a pasar.
Pel que fa al Girona, els blanquivermells han anat de menys a més en aquesta lliga i han passat de patir per baixar segona a somiar amb Europa. Els de Mitchell encadenen la seva tercera victòria seguida a la lliga per primera vegada i no sembla que res els pugui aturar. I confien, saben que no han de patir per baixar a falta de 5 jornades i juguen amb total llibertat. Ahir van superar el Mallorca Montilivi per 2-1 amb un Tati en estat de gràcia que només regala somriures a l'afició i un Bernardo que va marcar i es mostrava així de feliç després del partit.
Estas tres victorias dan un claro reflejo, ¿no?, del trabajo tan bueno que se está haciendo, de la continuidad, me reitero, la mentalidad que tiene el grupo de querer ganar, de olvidar los complejos y ser fieles a nuestro estilo, y nos vamos felices después de estos días intensos.
Els de Mitchell sumen 3 punts més i ja en tenen 47 aquesta temporada. Ara són setens, per tant, en posició de jugar a la Conference League, però només la podran disputar si el Madrid guanya la Copa del Rei demà contra l'Osasuna o el Sevilla no guanya l'Europa League. El proper partit del Girona serà dissabte, dia 13 de maig, contra la Reial Societat.
El Barça jugarà un partit amistós a Tòquio contra el Vissel Kobe d'Iniesta, un partit que es jugarà després de l'últim partit de Lliga.
El Barça ha de fer calaix com sigui, mirarà d'aprofitar que té tirada comercial per anar ingressant diners. Es repeteix la fórmula de l'any passat, on el Barça va viatjar fins a Austràlia per jugar un partit amistós contra un equip format pels millors jugadors de la Lliga Australiana. En aquell viatge, el Barça es va embutxacar 5 milions d'euros i ara esperen també fer-ho contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta. No hi ha data concreta encara, però serà entre el 3 i el 10 de juny. El Barça viatjarà just després que acabi l'últim partit de Lliga que juga Celta i abans que els jugadors se'n vagin de vacances. Aquest partit es disputarà a l'Estadi Nacional de Tòquio, que té una capacitat per a 80.000 espectadors.
33 anys després, el Nàpols ha guanyat la Lliga Italiana.
L'última vegada que van alçar aquest títol de Lliga va ser el 1990 amb Maradona a les seves files. Aquella era el seu segon títol de Lliga de la història i ara, 33 anys després, alcen el tercer. La celebració als carrers de Nàpols, però, s'ha saldat amb un home mort per un impacte de bala.
En bàsquet, gesta destacable del Real Madrid, que ha forçat el cinquè partit als quarts de final de l'Eurolliga després de guanyar el segon partit seguit a Belgrat contra el Partizan. Ara 78-85.
Els blancs aconsegueixen remuntar l'eliminatòria després de les dues primeres derrotes. Ara igualen les oportunitats per col·locar-se a la Final Four, que es decidirà en un últim partit que jugarà el WeThink de Madrid. També es decidirà el cinquè partit de l'eliminatòria entre el Maccabi de Tel Aviv i el Mònaco, després que els israelians guanyessin el quart partit per 104-69.
En hoquei patins, el Barça ha patit, però ha acabat classificant-se per les semis de la Champions a la pròrroga. Resultat final 5-3.
El Barça era qui portava la veu cantant, però cada vegada que marcava, el Barcelos ho feia darrere seu. El partit se'n va anar a la pròrroga després que l'equip portuguès empatés a 2 a falta de 3 minuts pel final. Finalment, el Barça va picar pedra, però va acabar encertant de cara a porteria fins a 2 vegades. Ara jugaran la semifinal contra el Porto dissabte a les 4 de la tarda després que superessin el Benfica per 2-4.
I avui arrenca la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol. El Barça juga als quarts contra el Torrelavega.
Els blaugrana buscaran passar la primera prova per arribar al títol i ho faran a 2:15 de la tarda. Un Barça amb la Lliga al sac, però que no es fia del format del torneig del KO, ja que els pot jugar una mala passada. Així en parlava el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
Yo creo que no seríamos justos si dijéramos que no somos los favoritos. Eso sí es cierto, ¿no? En los títulos domésticos creo que el Barça normalmente es el claro favorito y a una Liga regular más. Pero yo creo que el equipo es consciente de que si hay alguna forma de perder algún título es este formato, ¿no? Torneo del KO a un partido, ¿no? Yo creo que el equipo es muy consciente de esto, los otros equipos también y estamos preparando todo.
Avui també es disputaran els altres partits de quarts entre el Guadalajara i el León, el Ciudad de Logroño i Frigoríficos Morazo i el Sinfín Atlético Valladolid.
Que si avui passeu per més estrel, hi trobareu aquesta balada, aquest Look Away del 1988 dels nord-americans Chicago, que aquell any van aconseguir liderar les llistes d'èxits als Estats Units, al Canadà, a Bèlgica o a Suècia, per exemple, amb aquest Look Away que avui ens porta fins al punt de 8:45 del matí. It's really old.
Look away.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15. Avui és divendres, és 5 de maig. Avui en temps de tertúlia seran amb nosaltres la Meritxell Martínez Pauner, que és periodista, coordinadora del Gran Barcelona, el periòdico de Catalunya, Lluís Foix, periodista i escriptor, i el Josep Maria Martí Rigau, periodista parlamentari. I com sempre, a partir del punt de les 9 per analitzar la jornada, una jornada de compareixences al Parlament de Catalunya, una jornada de ressaca d'unes declaracions de Xavier Trias que avui analitzarem. Ara les escoltarem perquè han portat realment cua. Abans de tot això, però, temps pel temps i pel trànsit. Com que és divendres, el primer que farem serà preguntar-li al Jordi Miralles quin temps ens espera avui, però també aquest cap de setmana. Jordi, bon dia.
Bon dia, domini del sol avui arreu de Catalunya, tot i que a partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu i no descartem que acabin donant algun ruixat a l'extrem nord, sobretot cap a la vall d'Aran i nord del Pallars. Temperatures les d'avui com els últims dies, màximes de 25 a 30 graus, tot i que la costa, a causa de les marinades, seran una miqueta més baixes, entre els 22 i els 24 aproximadament. Demà dissabte no hi haurà canvis, tot i que a la tarda els ruixats a les comarques del Pirineu seran una miqueta més extensos. Diumenge el temps canvia, ja des de primeres hores cel cobert a les comarques del Terç Nord, precipitacions al matí ja a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també comarques del sud de Tarragona cap a la zona dels ports. I ja a partir de migdia aquestes precipitacions s'extendrien a la resta de Catalunya, viatjarien sobretot de nord cap a sud i a la tarda qualsevol indret del país es pot veure afectat per les precipitacions. Aquesta presència de més núvols farà que diumenge baixin les temperatures entre 3 i 6 graus respecte a les que esperem avui i demà.
Gràcies, Àlex. I tornem cap al RAC. Actualitzem la situació que tenim ara mateix a les carreteres del país. Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Continuen les cues més llargues de l'habitual a la C32 i la C31 en sentit Barcelona per problemes generats a la línia sud de Rodalies. D'altra banda, no hi ha incidències registrades a la xarxa viària, però ara destaquem diversos punts, com la P7 entre Barberà i Sant Cugat en sentit nord, amb 6 quilòmetres, la C58 entre Sabadell i Sant Quirze cap a Barcelona, la B23 amb més de 4 quilòmetres també entre Sant Feliu i Molins en sentit nord, o les rondes, on se circula lent sobretot en sentit Llobregat, però ara en sentit Besòs també hi ha 3 quilòmetres de cues a la B10 entre la zona franca i la Ciutat Vella i a la ronda de dalt per la zona de Pedralbes. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex, molt bon dia. Passant 2 minuts al punt de 9:15 del matí. D'aquí a uns instants podrem saludar l'Alícia Romero, que és la portaveu del PSC al Parlament de Catalunya. Us deia que avui tindrem activitat al Parlament. Hi ha d'entrada una compareixença important aquest matí, la de la consellera de la Presidència, la Laura Vilagrà, que ha d'explicar els despropòsits, el desgavell que van significar les oposicions que es van fer ara fa unes setmanes, es van fer dissabte passat i que ara ja sabem que s'hauran de repetir perquè en qüestió de dies han estat milers les queixes que havien arribat a la bústia que havia obert el govern perquè qui hagués participat i hagués vist alguna incidència ho expliqués. Estem parlant d'irregularitats de l'alçada d'un campanar, com persones que s'estaven examinant en aules on ningú vigilava, persones que agafaven el telèfon mòbil a mitja prova per consultar potser una resposta o per parlar amb algú que estava fora d'aquell examen, persones que s'aixecaven per anar al lavabo i que tornaven quan, evidentment, això no es pot fer en cap cas mentre s'estan fent uns exàmens com unes oposicions i més quan s'ha de garantir que tothom pugui concórrer en igualtat de condicions a aquestes proves. El despropòsit va ser majúscul. El govern ha passat tota la setmana arrossegant políticament aquest desgovern, mai més ben dit, i avui la Laura Vilagrà veurà com partits com Junts directament li demanarà la dimissió. Què farà el PSC? Ara li ho preguntarem a l'Alícia Romero. També li preguntarem què creuen els socialistes catalans que s'ha de fer amb la substitució de Laura Borràs. De moment el Parlament recorrerà al Tribunal Suprem, però el fet és que s'ha de substituir a Laura Borràs. No sé si el moment propici és ara, que s'hauria de fer la substitució, és evident. La setmana vinent comença la campanya electoral i de facto ja hi som. ahir va fer un acte de campanya Pedro Sánchez a Barcelona sense anar més lluny. Per tant, potser no és el moment més senzill perquè hi hagi aquest acord de substitució de Laura Borràs, en un moment en què el Parlament li ha tornat a demostrar a Pere Aragonès la feblesa parlamentària. 33 diputats només. El govern volia sancionar els ajuntaments que no complissin amb el decret de sequera i Junts ja va dir que no. El PSC tampoc ho volia. Junts i el PSC han acabat posant-se d'acord i Esquerra s'hi ha vingut. S'hi ha vingut, bàsicament, perquè si no el govern no podia tirar endavant el decret i la mostra de la debilitat hauria acabat sent més gran. Per tant, finalment hi ha un acord entre Esquerra, el PSC i Junts per aprovar el decret de sequera. Al final, pel país, això és bo. Una altra cosa és que evidenciï la situació de debilitat en què es troba un govern, el de Pere Aragonès, que el Parlament només hi té 33 diputats, i la pinça de Junts i el PSC finalment s'ha acabat fent valdre. Per tant, hi ha molts elements damunt de la taula, tots ells els hi plantejarem a l'Alícia Romero, que serà amb nosaltres d'aquí uns instants, i després entrem de tertúlia i entrarem i en parlarem. Parlarem d'aquestes declaracions de Xavier Trias, posar-se les mans al cap que hi hagi persones que cobrant 3.000 euros no arribin a final de mes. Val a dir que segurament és cert, perquè tal com estan els preus, si aquesta persona de 3.000 euros, com deien Trias, té hipoteca, etc., és probable que les coses no li surtin. Malauradament, a Barcelona hi ha molta gent que cobra menys de 3.000 euros. De fet, consultada la pàgina de web de l'Ajuntament, amb dades oficials del consistori, el salari mitjà a la ciutat és de 2.600 euros. Per tant, la majoria de ciutadans de Barcelona no hi arriben, aquests 3.000 euros. El problema de Trias no és que no tingui raó. El problema de Trias és que no ha tingut en compte que s'ha referit a un sector de la població que no és el majoritari. A Barcelona i la resta de candidats, evidentment, hi han sucat pa. A la nit és veritat que ha intentat rectificar, eh? I ha dit que ell feia referència a una família que ha ingressit 3.000 euros. El problema és que ara ho escoltareu a la seva intervenció i al Tribuna Barcelona. Xavier Trias parlava molt clarament d'una persona, de fet, concretament d'un senyor. Amb això tenia raó. Els senyors a Barcelona de mitjana cobren més que les senyores. També són dades oficials de l'Ajuntament de Barcelona. Ara en parlarem, va, que tindrem temps per tot. Us ho dic sempre a aquesta hora abans, però ens toca repassar els titulars més destacats del dia. I el primer dels titulars ens farà passar per Gavà. Adif assegura que tindrà resolta la incidència en aquesta estació en només 4 setmanes, però el cert és que el document intern que ha fet circular per aquesta qüestió assegura que la incidència no estarà resolta fins d'aquí a 4 mesos. Això ens situa al mes de setembre. A aquesta hora, la Sílvia Muñoz és a Gavà. De fet, hi és des de ja fa una bona estona i ha pogut comprovar que els tècnics ja estan treballant en aquesta estació per reparar l'avaria i també, de primera mà, copsar quina és la situació a aquesta hora del matí a Rodalies. Anem en directe cap a Gavà. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. De moment, entre les 8 i 2 quarts de 9 del matí han passat 4 trens entre els dos sentits. On més gent s'acumula és a l'andana direcció Barcelona. La gran majoria dels usuaris critiquen a Ràdio Estel resignats que l'alternativa del bus llançadora no els va bé.
Me levanto para irme a mi transporte, coger mi transporte y llegar a mi trabajo bien. Aunque luego me puedo quedar, sí, claro, pero es que no quiero quedarme. Quiero hacer mi horario.
Tienen que poner alternativas. Y alternativas no son buses cada 30 minutos, porque al final las personas pues tardan 3 horas más en llegar a su casa.
Usuaris que s'han mostrat cansats i enfadats per la falta d'informació. Mentrestant, hi ha entre 5 i 7 tècnics de DIF que estan treballant en el quadre de senyalització incendiat d'aquí a l'estació de Gavà.
Gràcies, Sílvia. La Sílvia Muñoz, que ara ve ara. Tan bon passi un tren. La Sílvia Muñoz agafarà el tren i farà el trajecte cap a Barcelona per acompanyar aquests usuaris, segurament els últims de l'hora punta que vulguin intentar entrar a la ciutat de Barcelona, i a partir de les 10 del matí, amb ella en primera persona i aquí a l'estudi ja, espero, podrem explicar-vos què és el que implica en un matí qualsevol, com el d'avui, com ha passat aquesta setmana, l'intentar moure's per aquesta R2 Sud, en aquest cas venir des de Gavà fins a Barcelona. Va, més coses. Tots els que van participar a les oposicions de la Generalitat hauran de repetir els exàmens, tots. La Generalitat ha pres aquesta decisió per les irregularitats que es van detectar i assumirà directament la gestió d'aquestes noves proves que es faran els dies 1 i 8 de juliol. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Aquest matí, a 11:15, la consellera Laura Vilagrà donarà explicacions al Parlament. Junts i el Partit Popular li han demanat la dimissió i el PSC no descarta acabar-s'hi sumant. El sindicat Yakatak acusa la consellera Vilagrà de deixadesa de funcions i també en demana la dimissió. Ella reconeix que hi va haver afectacions molt greus i per això s'hauran de repetir totes les proves.
Encara al Parlament, la pinça del PSC i Junts ha funcionat. Han acabat imposant el seu criteri per aprovar el decret de sequera amb Esquerra. El text no preveu, per tant, multes immediates als ajuntaments que no compleixin amb l'estalvi d'aigua.
L'acord sobre el règim sancionador diu que no es podran multar els consistoris fins un mes després de la convocatòria d'ajudes per part de la Generalitat. La CUP i els comuns han votat en contra del text de Junts.
Com us dèiem, parlarem amb l'Alícia Romero d'aquí uns instants. Atenció al que podreu escoltar ara. Xavier Trias ha rectificat, però amb poc èxit, aquestes declaracions que han fet que la resta de ciutat de candidats a l'alcaldia de Barcelona i Suquimpa.
Que hi ha gent que li van molt bé les coses, però hi ha gent que li van molt malament les coses. Però molt malament. Hi ha un senyor que està cobrant 3.000 euros, doncs de cop es troba que li han pujat la hipoteca, de cop es troba que, escolta'm, que el gas se li ha disparat, que, escolta'm, aquest senyor es troba que no acaba al final de mes.
Trias ha assegurat a Ràdio Nacional que es referia a famílies que ingressen 3.000 euros, tot i que al matí havia parlat clarament d'un senyor. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, el salari mitjà a la capital és de 2.600 euros bruts mensuals i inferior de mitjana en les dones respecte als homes.
La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, es reuneix amb l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives, per estranyes relacions entre totes dues administracions.
En la trobada s'ha parlat dels temes d'actualitat que marquen la bona relació entre Catalunya i Andorra i en les qüestions de futur que marcaran la relació entre els dos països. Serret s'ha trobat amb altres autoritats andorranes i dels Pirineus.
A Londres, últims preparatius per celebrar la coronació del rei Carles III aquest cap de setmana. És la primera coronació que se celebra al Regne Unit en 70 anys.
El rei Carles III serà coronat a l'abadia de Westminster en una cerimònia que pràcticament ve pautada per la tradició. Les celebracions arrencaran amb una processó des del Palau de Buckingham que començarà a les 10 del matí hora de Londres i arribarà a l'abadia de Westminster al voltant de les 11. Es preveu una gran assistència, ja que la Casa Reial Britànica ha entregat unes 2.000 invitacions.
Experts en tabaquisme alerten, això és gros, eh?, de la venda de cigarretes electròniques de vapor, algunes amb nicotina, destinats a nens, a nens i a adolescents. Ho podem llegir avui a La Vanguardia.
La indústria tabaquera ha posat al mercat vaporejadors amb formes i dissenys per atraure els nens. Per exemple, es veuen cigarrets amb figures de dibuixos animats, com ara Bob Esponja o personatges de Disney. I aquests cigarrets, alguns d'ells porten nicotina, es poden comprar fàcilment per internet i estan disponibles amb gustos dolços i afruitats. Els experts avisen que es venen sense alerta sanitària i no s'esmenta cap prohibició de venda a menors.
Pel que fa als esports, una de freda i una de calenta. Pels equips catalans de la jornada 33 de la Lliga, a l'Espanyol se li complica la permanència i al Girona, en canvi, està una mica més a prop del somni europeu. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els blanquiblaus no aconsegueixen mantenir l'1-2 davant del descans i acaben cedint els 3 punts després de perdre per 3-2 contra el Sevilla. La setmana que ve, l'Espanyol es juga la vida i el Barça guanya la Lliga. El Girona, en canvi, guanya el Mallorca per 2-1 i podria jugar a la Conference League.
Que el Barça necessita diners, tothom ho sap, i per això jugarà un amistós a Tòquio contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta.
Es disputarà just després de l'últim partit de Lliga i abans que els jugadors marxin de vacances. De moment, encara no hi ha data concreta per al partit, però serà entre el 3 i el 10 de juny.
Va, que hem arribat pràcticament al punt de 3:15 del matí. Una pausa i saludem l'Alícia Romero.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Avui serà un dia important al Parlament de Catalunya, d'entrada perquè la consellera de la Presidència, la Laura Vilagrà, hi ha de compareixer i compareix a petició pròpia, si no ho hauria hagut d'acabar fent, perquè tant el PSC com Junts, per exemple, ho havien registrat, ho havien sol·licitat. Per tant, serà interessant de veure com la consellera s'explica després d'aquesta setmana de despropòsits que ha acabat amb un cessament i ahir a la tarda ho sabíem amb la convocatòria una altra vegada de tots els exàmens, els dies 8 i 8 de juliol, que ara us ho hem explicat. La portaveu dels socialistes catalans al Parlament és l'Alícia Romero. Senyora Romero, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què n'esperen de la compareixença de la consellera Vilagrà avui al Parlament?
Doncs esperem explicacions i certeses, perquè de moment, no, evidentment, no n'hem tingut cap. I crec que calen moltes explicacions. Primer, demanar disculpes de nou a aquests 13.000 doncs, aspirants, no?, que van patir el caos organitzatiu del govern de la Generalitat aquest cap de setmana passat, i després doncs, totes les explicacions oportunes, perquè nosaltres que hem fet feina aquests dies i hem estat revisant els contractes que s'han fet i com ha funcionat tot, doncs veiem que la Generalitat tenia responsabilitats també en l'organització d'aquestes proves i, per tant, aquesta descàrrega que fa el govern de la Generalitat a l'empresa, em sembla que no és de rebut. La Generalitat ens ha d'explicar si realment ell va portar a terme de manera doncs, exigent les seves pròpies responsabilitats, que les tenia i moltes en aquest desenvolupament de les proves, i en fi, esperem doncs, que la consellera ens pugui contestar totes les preguntes, són moltes, i també quins fonaments, no?, quins fonaments jurídics es basen també per haver pres aquestes decisions, no?, perquè, en fi, finalment es van fer moltíssimes proves, també, no?, i per tant repetir-les de manera massiva, doncs espero que ens expliqui jurídicament en què es basen, perquè ens podríem trobar doncs una allau de denúncies de molts d'aquests aspirants, no? I per tant, en fi, esperem que ens ho pugui explicar bé, perquè nosaltres en aquests moments tenim molts dubtes.
Vostè creu que la consellera de la Presidència hauria de dimitir després del que ha passat amb aquestes oposicions?
Nosaltres ara el que estem dient és que primer que ens agradaria escoltar les explicacions. Ja no ens va agradar ahir que fes una roda de premsa unes hores abans de compareixer al Parlament. Ens sembla que, en fi, s'ha de mantenir un cert respecte institucional i sobretot amb un tema greu com aquest, ja no ho va fer, però ara estem una mica molestos, però de moment el que farem és escoltar les seves explicacions, a veure què ens diu, si aclareix tots els dubtes que nosaltres tenim, i a partir d'aquí, doncs, evidentment, nosaltres no descartem res, però tampoc a la primera de canvi creiem doncs, que haguem de demanar això. En tot cas, ella té la responsabilitat i si creu que és prou greu el que ha passat, doncs ja prendrà les decisions. I si no, veurem com va avançant tot plegat, perquè crec que hi ha masses incògnites a respondre aquí. I bueno, veurem avui què ens diu i a partir d'aquí, doncs, evidentment, ja saben vostès que tampoc tenim problemes amb demanar dimissions de consellers o reprovacions quan la seva gestió ha estat en fi, un desastre, com és el cas.
Deia que li sorprèn que finalment s'hagi optat per repetir totes les proves. No ho dic perquè aquesta setmana nosaltres parlàvem, per exemple, amb el Manel Pulido, que és el responsable de Comissions Obreres de Funció Pública, per tant, una de les persones que ha estat reunint amb la consellera, i ens deia, per exemple, que entre les moltes proves que es van fer dissabte n'hi havia del Departament d'Ensenyament, que s'havien fet totes elles amb personal del Departament d'Ensenyament i que ells entenien que no calia de repetir-les perquè s'havia fet tot correctament, que havia sigut només en algunes.
Clar, aquesta és una de les preguntes que avui li farem a la consellera, no? Avui la nostra portaveu, la Marta Moreta, doncs insistirà molt en això, no? En què es basen, en quins informes jurídics es basen per decidir repetir totes les proves, perquè com molt bé deia el Manel Pulido i ens han explicat els sindicats i també afectats, va haver-hi algunes proves que malgrat haver-hi retrassos i dificultats, no? Pues amb les aules, que eren menys de les que haurien d'haver estat per tantíssims opositors, doncs és veritat que es van desenvolupar amb una certa normalitat. Mm. Jo penso en un opositor que diu, escolti, vaig fer l'examen, va anar bé, per què l'haig de repetir, no? És a dir, aquí crec que es poden generar, en fi, moltes inseguretats jurídiques i espero que la consellera vingui avui preparada per respondre'ns, perquè, en fi, crec que és prou greu el que va passar i, per tant, aquí podem tenir problemes després jurídics des de la pròpia Generalitat per això que deia, no? Allau de denúncies als tribunals de molts opositors que creien que no és just el que es repeteixin tantes proves i totes, vaja.
Li ha sorprès el que ha passat amb aquestes oposicions, senyor? Senyora Romero.
Jo sí, crec que, en fi, crec que fins i tot diria que s'ha de fer un esforç per fer-ho tan malament, perquè realment és increïble. Pensi que a Catalunya es fan moltíssimes proves d'aquest tipus. Mm. Mira, sense anar més lluny, les PAU, no? Les proves de selectivitat es fan cada any. És a dir, tenim experiència en fer proves massives, les universitats tenen experiències, els ajuntaments grans, com Barcelona, com Hospitalet. L'altre dia m'explicava l'Ajuntament de Barcelona que havia fet una feia poc amb 10.000 opositors. És a dir, constantment es fan oposicions d'aquest tipus. Llavors, clar, que s'hagi fet una oposició així i hagi funcionat tan malament, ha sigut tan caòtic, un pensa, en fi, que quasi t'han hagut d'esforçar, no?, per arribar a aquest punt. Sap molt greu perquè afecta persones. I no només en aquell moment. Pensi que quan un opositor es presenta porta molts anys o mesos d'estudi, de vegades deixar la família, els amics, per dedicar-se a això. Aquell dia de l'examen és una fita, i que ara et diguin doncs, que això no valgut per res, que s'ha de repetir. Em penso que té un punt, no?, fins i tot de falta de respecte per aquestes persones. Jo, sincerament, no entenc com es va poder fer tan malament, i a veure si avui la consellera aclareix algunes coses.
Aquesta compareixença que s'ha de fer a partir de quarts d'11 del matí, que evidentment nosaltres també n'estarem pendents. Per cert, senyora Romero, ahir finalment va tirar endavant el decret de sequera, i el decret de sequera va tirar endavant com vostès havien demanat des del primer moment que es fes. Junts també estava en la seva línia. Ja li van deixar clar al govern, després d'aquella cimera, jo diria que fallida, ja ho dic jo, el govern no va calibrar en la qüestió d'aquest decret exactament en quina posició està des del punt de vista parlamentari al Parlament.
Sí, és evident que el govern encara no és conscient de la seva realitat, que és una minoria parlamentària amb 33 diputats i que, evidentment, amb una minoria parlamentària no pots aprovar moltes iniciatives legislatives. Aquell decret de fa més d'un mes es va convalidar gràcies a la responsabilitat dels grups de l'oposició i amb el compromís que el govern fes un nou decret modificant aquelles coses que nosaltres creiem que no eren, no, que no s'ajustaven o que podien millorar-se, el govern no ho va fer i al final l'oposició ha hagut de prendre la iniciativa. I en aquest sentit, es van fer una iniciativa, Junts va fer una altra, ha arribat abans, diguéssim, al ple la de Junts per Catalunya, i en fi, jo crec que en aquest sentit s'ha demostrat que la iniciativa l'hem agafat els grups, i que és veritat que no s'entén perquè un mes després Esquerra ha acabat acceptant el que la majoria del Parlament volia, no? Jo, sincerament, penso que moltes vegades Esquerra està mirant massa la CUP i els comuns quan són tres grups que no fan majoria i en canvi, no és capaç, doncs, de sumar els esforços amb la majoria parlamentària. Ahir es va veure més de 100 vots, més de 100 diputats a favor d'aquest projecte de llei, de mesures urgents per la sequera. Sincerament, crec que es podia haver arribat abans i moltes vegades jo crec que els prejudicis d'Esquerra i aquesta mirada constant a la CUP i els comuns li fa, doncs, no situar-se a la centralitat, no? I en fi, sap greu per haver perdut aquestes setmanes, però també, en fi, satisfets perquè hem fet feina en aquests darrers dies i hem pogut arribar, doncs, a aquest acord amb aquestes mesures importants, règim sancionador, les inversions importantíssimes i, per tant, doncs, bueno, malgrat tot, doncs, satisfets i esperem, doncs, que ara el govern sigui un bon executor de totes aquestes propostes.
Que el Parlament ara hauran d'abordar una qüestió complicada, sobretot perquè no està prevista en el reglament, que és com substituir un president, president en aquest cas del Parlament de Catalunya, a mitja legislatura. Creu que serà una situació senzilla de desencallar, tenint en compte que dijous vinent de matinada arrenca una campanya electoral?
Doncs miri, li diré, podia haver estat senzilla, perquè el grup socialista va presentar una proposta per modificar el reglament justament perquè es pugui cessar qualsevol membre de la mesa durant una legislatura per diferents motius. No, no ens imaginem només el cas de la senyora Borràs, sinó el cas que algú estigui molt malalt i se'l pugui substituir. Per tant, van fer aquesta proposta i els partits independentistes la van tirar enrere justament en aquest ple també. És a dir, que no només no posen una solució per substituir una presidenta condemnada per delictes de corrupció, sinó que sobre, quan algú posa alguna solució, tampoc la volen. Per tant, jo aquí crec que en el fons estan emparant actituds corruptes i això és el que em sap greu, no? Ahir alguns grups ho deien en el ple del Parlament, no? I a nosaltres ens sap greu que no solucionin això, no ho han fet tot aquests mesos. Vull recordar que la senyora Urra està suspesa des del 28 de juliol, és a dir, fa molts mesos, i evidentment un pensa que no ho resoldran ara abans d'unes municipals ni menys en campanya, no? Però sap molt greu perquè al final el Parlament no està recuperant la normalitat que necessita. No té una presidenta en plenes funcions i crec que, en fi, que no donem una bona imatge ni un bon exemple als ciutadans. Aquí els demanem constantment exemplaritat i que compleixin les lleis. No?
Una solució ràpida seria que Junts per Catalunya proposés un candidat alternatiu i ja està, i que el Parlament continués com fins ara, senyora Romero, o s'ha d'entrar en un període de consultes, de reunions i d'acords entre els grups per trobar un nou president o presidenta del Parlament com si comencéssim de zero?
No s'ha de començar de zero. El que podria passar, primer, en aquests moments, la mesa ha dilatat la decisió de que la senyora Borràs perdi la condició de diputada, perdi l'escó, perquè ahir en el ple també van incorporar de manera urgent un nou punt a l'ordre del dia per fer un recurs al Tribunal Suprem, per tant, per allargar aquesta situació dilatòria. És a dir, que un pensa que no passarà en els propers dies perquè estan dilatant la situació. És a dir, ningú està prenent la decisió a la mesa de que se li tregui l'escó, com diu la Junta Electoral. Per tant, com que no se li treu l'escó, doncs, en teoria, aquesta senyora és diputada i, a més, està suspesa com a presidenta. Per tant, què hauria de passar? Primer, que ella fes un pas al costat, que ja és evident que no el farà, perquè no l'ha fet en tots aquests mesos. I, per tant, és impossible poder plantejar la seva substitució. Ara, en el dia que sí que definitivament doncs, perdi l'escó, és veritat que es pot convocar un ple i es proposa un, dos, tres, els candidats que siguin, i es vota, i el que té majoria, doncs acaba sent el president del Parlament. No cal fer consultes ni res, és senzillament la realització d'un ple amb els candidats que tothom proposi i el que, evidentment, tregui millor, màxim suport o més suport, doncs és el que serà president o presidenta, no?
Què passa, que tal i com està el Parlament, aquest ple podria acabar en que ningú tingués prou majoria. També és cert que passades quatre votacions la presidència seria pel PSC.
Seria pel partit més votat. Bueno, depèn dels...
Sí, home, sí, seria pel partit més votat, però en aquest cas el partit més votat és el PSC.
És el PSC. Sí, si tothom es vota ell, sí. És a dir, sí. Si tots els partits voten el seu candidat, és evident que llavors sortim nosaltres. Sempre poden haver-hi acords diferents que faci que no siguem nosaltres, aleshores. Però és evident que si tothom es vota el seu candidat i no hi ha negociacions, podem, evidentment, acabar tenint la presidència del Parlament nosaltres, que, per altra banda, no seria estrany. Som el primer partit de la cambra, tenim el cap de l'oposició en els nostres files, Salvador Illa, i, per tant, tampoc seria estrany. No? Però, no crec que els partits independentistes busquin això ni vulguin això, i, per tant, suposo que acabaran arribant a un acord i tindrem un president o una presidenta de Junts. Però aquestes, de veritat, accions dilatòries per no voler assumir la responsabilitat, realment, em sembla que no són de rebut després de 9 mesos de no tenir la situació normalitzada.
L'Alícia Romero és la portaveu dels socialistes catalans. D'aquí un minut arribarem al punt de les 9 del matí. El Parlament comença avui ja a tenir feina, evidentment, de tot això que n'estem parlant. Senyora Romero, gràcies per aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. N'estarem pendents, evidentment, aquí a Ràdio Estèria i us ho anirem explicant al llarg de la jornada. Una compareixença avui important, la de la consellera de la presidència, perquè deia ara l'Alícia Romero, ahir va fer una roda de premsa, cert, ahir la consellera Vilagrà va donar algunes explicacions, les primeres públiques, però avui seran ja els diputats de la resta de partits qui li podran preguntar per aquesta gestió desastrosa que hi va haver de les proves fiscals que es van fer i després de les decisions que es puguin prendre o que s'han començat a prendre al llarg d'aquesta setmana. Entre elles, la de repetir totes les proves que es van fer dissabte passat els dies 1 i 8 de juliol. Totes les proves. Avui haurem d'entrar al detall per aclarir si realment són totes les proves. Fem una pausa molt breu per la publicitat, obrim el temps de tertúlia i en seguim parlant.
Ràdio Estel.